5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I avui amb una novetat important. Una novetat important perquè el comandament avui el té el Marc Pujol. El Marc Pujol. No vol dir això que el Toni Olivella hagi abandonat el vaixell. Ell està aquí per si s'ha de donar un cop de mà o tal, però... les coses com són. I després tenim la Goretti Martínez, que ja sabeu que quan acaba aquest programa, la missió, doncs agafa aquestes explicacions que jo he fet i les penja amb més o menys èxit. La setmana passada va haver-hi un parell de pífies, però bueno, per part meva, per part meva, que quedi clar. I les penja, diguem-ne, a la pàgina web de Ràdio Vilafranca. Bé, com sempre, a més també tenim la música. Com que resulta que estem allò acabant el setembre i estem a punt de començar a l'octubre, doncs hem buscat i hem trobat una cançó de la inapreciable i mai prou ponderada Luz Casal, que porta per títol Octubre. Amb ella ens sembla que podem començar aquest programa d'avui. Luz Casal, Octubre.
La bruma vestirá su manta blanca. Tantas hojas caerán, la senda cubrirá. Octubre tendrá su revancha. El sol surgirá velado y buscaremos el calor deseado. Tus pañuelos en collar, tarde vas a encontrar octubre en la fuente durmiendo. Volveremos a ver en las mesas de ayer algún paso abandonado y un cielo bajo apenado. Te daré una flor y mantén este color. Serán tuyas mis manos, abrigados los dos frente al mundo que se inclina. Volveremos a ver en las mesas de ayer algún paso abandonado y un cielo bajo apenado. De vapor dibujadas y nosotros jugando como niños brincando. Octubre quedará, quién sabe. Y nosotros jugando como niños brincando. Octubre quedará.
De setembre de l'any 1868, el dia que des de la ciutat de Sant Sebastià, on estava el País Basc, on estava aquell dia doncs, passant les seves vacances, la reina d'Espanya, Isabel II, s'exilia, és a dir, agafa les maletes i se'n va cap a França, deixant que aquí hi hagi un govern i una constitució amb els generals Prim i Serrano. Isabel II, que com tots suposo que sabeu, havia nascut l'any 1830, era la filla primogènita del quart matrimoni de Ferran VII, el desitjat que en deien, Ferran VII, que amb les tres primeres dones no va tenir èxit, i amb Maria Cristina de Borbó, la quarta dona aquesta que s'havia casat amb ell, doncs sí, perquè va tenir aquesta nena, com diem, el dia 10 d'octubre de 1830. Però això va complicar molt el tema d'Espanya, perquè aquí hi havia el problema de la successió quan ell se'n anés a l'altre barri. Clar, aquí l'oncle, el germà de Ferran VII, el Carlos Maria Isidro, el jefe dels carlins, doncs ja tenia molt gorja avall, que com que l'altre no tenia fills, doncs ell heredaria el regne d'Espanya. Però hi havia un problema, que era la pragmàtica ascensió que havia aprovat el seu avi, el Carles IV, i el 1789, i que permetia que les dones poguessin aspirar al tron. Clar, quan el Ferran VII va tenir la seva filla, la Isabel, el Carlos aquest Maria Isidro va dir, ostres, aquí a mi m'han fotut. I quan ja en va tenir una segona, la Luisa Fernanda, doncs la cosa ja estava molt més clara de que amb ell no li arribaria. I per això van intentar-ho, mentre el Ferran VII va ser viu, ho van intentar fent conspiracions. Hi va haver la conspiració de la Granja, que va aconseguir que Ferran VII, diguem-ne, retirés la llei sàlica, retirés la pragmàtica sanció i, per tant, tornés a manar la llei sàlica, amb la qual cosa les dues nenes no tiraven endavant, no podien ser reines. Però això perquè va estar malalt i llavors van aprofitar aquell moment per fer-li firmar uns papers. Però la recuperació, diguem-ne, del malalt, del Ferran VII, quan va veure allò va dir no, anul·lo això i, per tant, la Isabel, que la ratifiquin les Corts, cosa que van fer l'any 1833, com a príncipe d'Astúries, princesa d'Astúries. Quan va morir Ferran VII, l'any 1833, com dic, la Isabel, doncs, va ser reina d'Espanya, però, clar, tenia 3 anys. Algú havia de fer de reina per ella i van deixar que fos la seva mare, la Maria Cristina de Borbó, que va fer esclatar la Primera Guerra Carlina i, el sort, per afortunadament, els liberals la van defensar, van posar el poder a Mendizábal i van promulgar una Constitució progressista l'any 1837, per la qual cosa els carlins de la Primera Guerra aquesta se la van haver de menjar amb patates. Els hi van imposar el sistema bicameral i mentrestant, la nena anava creixent. Es va signar el conveni de Vergara perquè la Maria Cristina ja s'havia vist que no funcionava i la van fer renunciar. Va pujar a la presidència, diguem-ho així, mentre la nena encara creixia, a l'Espartero, i va aguantar fins al 1843. Quan la nena va fer 13 anys, forçant una mica la màquina, els legisladors la van proclamar major d'edat i, per tant, ja com a reina d'Isabel II. Els moderats del general Narváez es van fer amb el poder i va haver-hi una dècada moderada que va dictar la Constitució de 1845, que va, diguem-ne, entre cometes, democratitzar el sistema polític espanyol i, sobretot, va aconseguir que l'Església, doncs, es tranquil·litzés perquè hi havia hagut el concordat, la desamortització i tot això, i la Iglesia anava contra del govern, i el 1851 el concordat aquest es va ratificar i es va tancar tot l'episodi de la desamortització. Quan la nena, el 1846, l'any següent, el 10 d'octubre, va fer els 16 anys, es va casar amb el seu cosí, el Francisco de Assís de Borbón, que era l'únic que en aquell moment estava, diguem-ho així, disponible, i que, malgrat haver tingut amb ell 11 fills, haver parit 11 fills, de fet, d'aquests 11, només 4 van arribar a adults, doncs el matrimoni no funcionava i la reina es va llançar a una vida, diguem-ne, dissoluta, de mans i de favorits, però que, per l'altra banda, tenia una camarera de confessors reals, amb el pare Claret, la monja de les Llagues, Sor Patrocinio i altres coses d'aquestes interessants. El 1854, doncs, arriba el moment en què els militars comencen a bellugar la cua, l'O'Donnell fa la bicalvarada, que exigeix unes corts constituents que arreglin el país, la Isabel II es recolza amb Espartero, fan fora d'Espanya la seva mare, la Maria Cristina, i fan una nova Constitució progressista. La Isabel segon, un cop aprovada aquesta Constitució, busca el Narváez altra vegada i el que vagi alternant governs amb l'O'Donnell. Però això no fa feliç a l'estament militar i el 18 de setembre de 1868 l'Armada de Cádiz agafa els fusells i diu «Abajo los Borbones, viva Espanya con honra» i fan la revolució. La Isabel II, com dèiem al principi, està a Guipúscoa fent el seu descans estival i el 30 de setembre agafa el petate i se'n va cap a França, deixant que aquí comenci el sexenni democràtic, on s'assajaran altres alternatives. Per exemple, es mirarà de fer una nova monarquia amb Amadeu de Savoia i, quan això no sigui possible, posaran la Primera República endavant. Durant 30 anys, la Isabel viurà a París, separada del seu marit i dedicada, doncs, a les seves coses. I, de fet, el 1870, és a dir, al cap de 2 anys de fugir, ja ha abdicat amb el seu fill, Alfons XII, que quan arriba a Espanya no vol veure la seva mare, li diu que es quedi allà a França i que ja anirem fent. La Isabel II morirà el 9 d'abril de 1904 a París per una grip i els seus restes es portaran a l'Escorial, on estan enterrats al Panteó dels Reis. I d'Isabel a Isabel. No té res a veure amb la reina d'Espanya, però sí que és una cançó molt maca i molt celebrada, fou en el seu moment, quan la va estrenar i després la va anar cantant i anar cantant José Luis Perales. Per tant, un record a la reina Isabel II d'Espanya a través d'aquest Isabel de José Luis Perales.
Me ha contado que vive tan solo por verte a ti. Tú me has contado que él es tu único amor. Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel. Tú te has sentido dichosa hablando de él. Él ha sentido en su cuerpo tu calor, tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor. Él ha llenado de flores tu jarrón, tú le has besado las manos con tanto amor. Isabel, estoy pensando en ti. Cansé de ser testigo fiel. Yo también me enamoré de ti, Isabel. Quiero decirte adiós. Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad. He repetido tu nombre como una canción. Hoy se ha llenado mi casa con tu voz. Hoy he soñado que tengo tu amor. Isabel, ¿por qué le fuiste fiel si no estás? Voy a morir de amor. Isabel, me enamoré de ti. Isabel, debo decirte adiós. Isabel, estoy pensando en ti. Me cansé de ser testigo fiel. Isabel, quiero decirte adiós.
1 d'octubre de l'any 1814, el dia que a Viena, a l'imperi austríac, es declara oficialment obert el Congrés de Viena. El Congrés de Viena, que en realitat va ser una conferència d'ambaixadors presidida per l'austríac von Metternich, que intentava refer el mapa polític, redibuixar el mapa polític d'Europa després d'haver derrotat Napoleó. Per tant, no ens avancem. Tot i que va ser un congrés important, una cosa important, amb la participació de països, de tots els països pràcticament d'Europa, però no al mateix nivell tots, no es va fer cap sessió plenària. Tot van ser discussions allò en comitè, en petit comitè, en sessions informals. Bé, en qualsevol cas, la cosa s'ha d'avançar 2 anys abans, quan el Regne Unit, Rússia, Prússia, Suècia, Àustria i una colla d'estats germànics veuen l'oportunitat de fer-li la pell a Napoleó. A Napoleó Bonaparte, naturalment. I creen la 6a coalició, que farà fora Napoleó i el tancarà a la illa d'Elba. Les 4 potències més grans, a partir d'aquell moment, doncs el Regne Unit, Rússia, Prússia i Àustria, diuen, escolta, els altres ja podeu marxar cap a casa, entens? Nosaltres actuarem com un govern conjunt, al marge de vosaltres, que sou nacions secundàries, Espanya entre elles, que encara tenia tot l'imperi, però bueno, Espanya entre elles. I queden, per tant, excloses de la negociació. La cosa es comença a negociar, com diem, i el 19 de març de 1814, és a dir, uns mesos abans de que comenci el Congrés de Viena, es firma, per part d'Àustria, Prússia, Rússia i el Regne Unit, es firma el Tractat de Chaumont. El Tractat de Chaumont què fa? Dóna poders a aquesta coalició, per si França es decideix a rebotar-se i fa el tonto, i crea un exèrcit de 150.000 soldats que estaran esperant a veure durant 20 anys que els francesos no facin el tonto. Però ja es veu que amb això no n'hi ha prou i, per tant, com diem, a l'1 d'octubre de 1814 s'obre a Viena el Congrés que evidencia des de la primera sessió o de la primera trobada que els interessos a negociar són molt peluts i molt diferents. El Metternich comença, l'austríac Metternich s'enfronta amb el tsar Alexander I, mentrestant, entremig, el britànic Castlereagh i el francès Talleyrand, dels monàrquics, diguem-ho així, comencen a remenar la cua per allà al mig i jugar algun paper bastant important, mentre que Prússia queda, amb el von Humboldt, queda bastant apartada perquè de seguida li prometen terrenys. Li prometen que li regalaran la Renània a Alemanya i, per tant, aquell ja s'aparta de la via i diu, ja vaig bé. I tot això negociat, com diem, amb comissions. Hi ha una comissió que tracta només la reconstrucció d'Alemanya, una altra que tracta dels afers europeus, una altra dels temes territorials, una altra de la navegació fluvial i una darrera que remena el tema del tràfic d'esclaus. El Congrés té 5 principis bàsics. Vol liquidar el sistema napoleònic. 1. Vol tornar a posar les antigues dinasties que manaven abans. 2. Vol restaurar la situació política prerevolucionària i la situació social, també. 3. Vol tancar els moviments liberals o revolucionaris que hi ha per tota Europa. I, finalment, la 5a vol aïllar França i, per això, el que fa és reforçar els estats que envolten a França, Holanda, Luxemburg i a la part sud, doncs, Sardenya, Piemont, Gènova, i no parlem de... I, clar, evidentment, ni Alemanya també. Malgrat això, es veu que el Congrés, que això pinta en bastos, perquè hi ha un conflicte amb Polònia. Rússia vol un regne polonès que ell pugui controlar. Gran Bretanya i Àustria diuen que no, que hi ha d'haver un règim polonès o un regne polonès independent, i això és el que es farà, sota tutela britànica, més o menys, no? El conflicte, doncs, es resol repartint el regne de Saxònia, que el condemnen perquè diuen que el seu rei havia estat d'acord amb el Napoleó i que havia posat a favor de Napoleó, reparteixen el regne de Saxònia, com dèiem, i això més o menys contenta tothom. Però els conflictes soterrats, diguem-ho així, persisteixen fins al punt que el 3 de gener de 1815, després es va saber, Gran Bretanya, Àustria i França signen un acord secret contra Prússia i Rússia. Però la cosa, afortunadament, no va a més, entre altres coses perquè una mica s'arregla i, per una altra banda, perquè el Napoleó torna de l'exili, reprèn el poder, Blatter i els del Congrés diuen aquí hem de fer alguna cosa, hem d'aturar aquest noi. Tornen a treure aquell exèrcit que dèiem de 150.000 soldats i bueno, lluiten i el derroten a Waterloo. De fet, l'acte final del Congrés de Viena es signa 9 dies abans de que Napoleó caigui derrotat a Waterloo. El tractat, doncs, confirmarà que els inglesos es treuen moltes faves d'olla, controlaran moltes possessions, sobretot colonials, i en paper i amb paper estratègic. Malta, per exemple, passa a ser britànica. Per què? Perquè interessa controlar el pas entre el Mediterrani Occidental i l'Oriental. A part d'això, es crearà la Confederació Germànica, és a dir, no es farà una nació alemana, sinó una colla de petites nacions que, en tot cas, treballaran conjuntament, de la mateixa manera que es farà una Confederació Helvètica, és a dir, a Suïssa es convertirà en un país, per dir-ho d'alguna manera, de la mateixa manera que alguns principats, per exemple, d'aquí, de la conveni del Congrés de Viena, ve la independència del Principat de Mònaco. Tot això és el que donarà de si el Congrés de Viena, que, repetim, reordenarà el mapa europeu. I com que el Congrés es va fer a Viena, doncs lo lògic seria que ara poséssim aquí un vals. Hi ha pues, aquella, Take These Walls, del Leonard Cohen, però és molt llarga. Buscant, hem trobat per això una cosa més modesta i més nostra, que és un valset. És un valset que és la cançó que ara ens interpretaran els Pets. Aquí teniu Valset.
Trencant-me la son. Ratolinet rinxolat i rumbós, em fa somriure amb el cor. Em vaig prometre no fer-te cançons per no semblar que rincó. Però de baltufa, sucret esponjós, m'has transformat en badoc. Em vaig prometre no caure en el joc de fer de pare ofenós. Però que em desfaci i oblidi la resta del món. M'has de prometre que un dia d'agost abraçat-te un altre cos, mort de vergonya, diguis Antonia que una vegada ton pare et va fer un balset dolç.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
2 d'octubre de 1928, el dia que, segons ell mateix, el Josep Maria Escrivà de Balaguer funda l'Opus Dei, o més ben dit, pren la decisió de fundar l'Opus Dei. Hauríem de dir Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, perquè ja sabeu que va ser canonitzat el 2002 pel papa Joan Pau II, però de moment ens quedarem amb Josep Maria o José Maria Escrivà Albás, el segon dels 6 fills que tenen la Maria Dolors Albás i el Josep Escrivà, un comerciant del gremi del tèxtil que fa fallida I que obliga la família el 1915 a marxar cap a Logroño. El nen havia nascut el 1902, per tant tenia 13 anys, a marxar cap a Logroño perquè ell entra a treballar d'encarregat en una botiga de robes. De petit, el nen Josep Maria és malaltís, va tenir una malaltia relativament greu que va fer que els seus pares el portessin de peregrinació al santuari de Torre Ciudad per demanar-ne la curació. I com que aquesta es va produir, doncs el lloc va tenir una especial significació per tota la família i també, naturalment, pel Josep Maria, que molts anys més tard, el 1975, hi inauguraria un santuari de l'Opus Dei. Allà ell explicava que havia sentit que Déu el havia elegit per alguna cosa quan va veure unes petjades d'un monjo descalç a la neu. Bé, sigui com sigui, amb permís patern va decidir preparar-se per ser mossèn. Va entrar als seminaris diocesans de Logroño i de Saragossa, on el 20 de desembre de 1924 va ser ordenat diaca i uns mesos després va ser ordenat sacerdot. Va fer una breu estada com a capellà a la parròquia rural de Perdiguera, però ell aspirava a més amunt i va marxar a Madrid el 1927 a estudiar dret a la Universitat Complutense. Allà fou contractat com a professor particular i capellà, com que ja ho era, de la Fundació Santa Isabel, una fundació que tenia dintre dels seus propietats una escola dirigida per les Germanetes de l'Assumpció. Ell, amb l'ajut de la plegària, va començar a treballar aquí, va començar a reflexionar i, com dèiem, segons explicava ell, el 2 d'octubre de 1928 li va venir la inspiració de fundar un camí pel qual els catòlics es podrien santificar a través de la seva feina sense necessitat de fer-se capellans, el que amb el temps es convertiria en l'Opus Dei. Des d'aquell moment, doncs, es va dedicar a l'apostolat, a escampar les seves idees, als ambients socials de tota classe de Madrid, centrat bàsicament en pobres i barris pobres i hospitals i tot això. Però arriba la Guerra Civil. A la tardor de 1937, l'escrivà ha de marxar perquè els anarquistes ja el busquen, ha de sortir de Madrid i vindrà cap a França, travessarà els Pirineus per Andorra i, després d'una breu estada al santuari de l'Orde, Lourdes, tornarà cap a Espanya, direm-ne, travessant els Pirineus i anant a posar-se sota el xupluc del règim de Burgos, del règim de Franco. Acabada la guerra, reprendrà els estudis a Madrid, completar el doctorat en dret, amb una tesi sobre el monestir de Santa Maria la Real de les Huelgues i fundarà el 14 de febrer de 1943 la Societat Sacerdotal de la Santa Cruz, que s'associarà amb el Opus Dei, que ell encara continua predicant i continua impulsant, fins al punt de que, vist això, quan aconsegueix això, decideix marxar a Roma l'any 1946 i demanar al Papa, el Pius XII, demanar l'aprovació de l'Opus Dei com una institució de dret pontifici. I ell ser anomenat, ho serà el 1950, el jefe de tot plegat. Mentrestant, acaba els seus estudis. El 1955 li donen el doctorat en teologia per la Universitat Pontifícia de Roma i comença a tenir diversos càrrecs, diguem-ne, tecnològics, per dir-ho d'alguna forma, a l'Acadèmia Pontifícia de Teologia. Potenciarà ell, llavors s'abocarà en el sector universitari, a part de potenciar aquesta Universitat de Santa Creu de Roma, que constituirà el centre principal educatiu de l'Opus Dei, crearà la Universitat de Navarra, a la ciutat de Pamplona, i la Universitat de Piura, a la capital del Perú. Rebrà el títol de marquès de Peralta, però hi renunciarà el 1972, traspassant-lo a un germà seu. Ell es dedicarà des de l'any 1970 a viatjar per tot el món i fer estades de catequesis i reunions i tertúlies on els assistents li fan preguntes i tal. Això li encanta. El 1970 es dedica a Mèxic, el 1972 està 3 mesos tombant per Espanya, el mateix que el 1974 per Sud-amèrica, però això li passa factura. El 1975 comença a tenir problemes de salut quan està a Venezuela i això l'obliga a tornar a Roma, des d'on, a partir d'aquell moment, guiarà la marxa de l'Opus Dei a tot el món, mobilitzant els laics, impulsant iniciatives evangelitzadores, fomentant el sacerdoci, la vida religiosa i, sobretot, la formació dels membres de l'Opus Dei. Day. Serà considerat un dels precursors i impulsors del Concili Vaticà II, amb totes les seves prèdiques i totes aquestes coses, mentre publica el seu famós llibre El Camí, que vendrà 4,5 milions d'exemplars en 43 idiomes. Escrivà de Balaguer morirà a Roma el 26 de juny de 1975, quan l'Opus Dei ja està instal·lat a més de 70 estats. Serà beatificat i canonitzat pel papa Joan Pau II. I com que el Josep Maria Escrivà de Balaguer va fer aquest llibre, El Camino, ja sabeu, i allò era, i tot plegat era per poder anar al cel, doncs ens hem trobat amb una cançó que potser no té res a veure amb això, però mira, ens ha fet gràcia el paral·lelisme del Caminito del Cielo que interpreta la cantant sud-americana Gracia Montes. Aquí teniu, doncs, Caminito del Cielo.
Camino adelante hasta que encuentres el cielo. Se han vestido los rosales, sus alas plegó el invierno. Sobre el lecho de los sauces las aves se están queriendo. Levántame como un niño, lo más alto del cerro, jugando con mi sola tarde y asome el primer lucero. Cuando me tenga en vida, y dame en la boca un beso, bájame poquito a poco, y dame en la boca un beso. ¡Tango! Después que me hayas amado y estén tus labios sedientos, he de traerte en mis manos agua de los riachuelos, a la orilla del río, me soltaré los cabellos y me quedaré dormida sobre tus brazos morenos. Levántame como un niño, lo más alto del cerro, jugando con esa tarde y asome el primer lucero. Cuando me tengas en vida, sobre tus brazos morenos, poquito a poco y dame en la boca un beso, bájame poquito a poco y dame en la boca un beso.
3 d'octubre de l'any 1868, el dia que a la localitat del Baix Camp de Cambrils neix Francesc d'Assís Vidal i Barraquer, que arribarà a ser el cardenal català, com el coneixen a molts llocs, després de passar com a bisbe de Solsona, arcabisbe de Tarragona i ser nomenat cardenal. Però anem al començament. Aviam, en Francesc d'Assís Vidal i Barraquer és el fill del Francesc Vidal i l'Angelina Barraquer, dos de bona família, que als 12 anys el porten a estudiar al Col·legi de Sant Ignasi de Manresa, on aviat comença a mostrar intencions d'entrar a la Companyia de Jesús. Però el seu pare, quan li comenta, li diu no, el que sempre diuen els pares, primer has d'acabar els teus estudis. Per una altra banda, el seu mentor espiritual, el cabanyenc Josep Torres i Bages, el dissuadirà de fer-se jesuïta, demanant-li i aconseguint que es posi al servei de l'Església del país, no d'un col·lectiu, no d'una ordre religiosa, sinó de l'Església del país. De fet, ell, el 1885, obtindrà el batxillerat i ingressarà al Seminari de Barcelona i a la Universitat de Barcelona, on es llicenciarà en dret a l'any 1890. Exercirà durant un any com a advocat, però el 1895 marxarà a Tarragona, on reprendrà els estudis eclesiàstics i serà ordenat sacerdot el 17 de setembre de 1899, un any abans d'aconseguir el títol de dret i doctorar-se en dret per la Universitat Complutense de Madrid. destinat a l'arxidiòcesi de Tarragona, el Francesc Vidal i Barraquer ocupa diversos càrrecs. Comença com a substitut del fiscal del Tribunal Eclesiàstic, passa després a fiscal titular, és vicari adjunt, arriba a vicari general i, finalment, vicari capitular entre els anys 1911 i 1913. D'aquí farà el salt al mando, per dir-ho d'alguna forma. El 26 d'abril de 1914, i a la catedral de Tarragona, l'arcabisbe López Peláez el consagrarà com a bisbe titular de Pentecòmia i administrador apostòlic del bisbat de Solsona. Mentrestant, els bisbes catalans, que en aquell moment Alfons XIII està molt, molt a bones amb la Iglesia, els bisbes catalans han d'elegir el seu... tenen representant al Senat espanyol i elegeixen precisament a Francesc Vidal i Barraquer, que d'alguna manera doncs entrarà a ser nomenat per Alfons XIII com a senador. El 1917 li oferiran el bisbat de Cadis, però ell diu que no i renuncia per poder-se quedar a Catalunya. El 7 de maig de 1919, el papa Benet V el pujarà de categoria, el farà arcabisbe metropolità privat, primat de Tarragona. Dos anys abans de fer-lo cardenal amb el títol de Santa Sabina, que li permetrà, fet que li permetrà elegir en el, o participar, més ben dit, i assistir al conclau de 1922, on serà elegit el papa Pius XI. Li oferiran altra vegada la seu metropolitana de Toledo, és a dir, ser el cardenal de tota Espanya l'any 1923, però ell rebutjarà, de la mateixa manera que rebutjarà l'entrar a la Cúria Vaticana, que significaria el seu trasllat a Roma. Ell el que vol és restar a Espanya i defensar, enfront la dictadura de Primo de Rivera, que en aquell moment doncs està fent estralls, la separació de l'Església de l'Estat i també el manteniment de la llengua catalana quan es fan els sermons o quan es fa la catequesi. Però, com sempre passa, arriba la Segona República Espanyola. Ell acatarà, com a fruit de la voluntat popular, el règim que en surti, de fet acabarà fent-se amic del president Alcalá Zamora, i recolzarà l'Estatut de 1932. Però, quan passi el cop d'estat del 18 de juliol de 1936, és a dir, el cop d'estat del Franco, i esclati la Guerra Civil, la Iglesia entra en unes condicions desfavorables, per dir-ho d'alguna manera. De fet, ell serà capturat, i és així, capturat per un escamot anarquista al monestir de Poblet. Llavors no era monestir, és a dir, com que havien declarat els béns de l'Església béns públics, allò era públic i el Vidal i Barraquer estava allà, per dir-ho d'alguna manera, fent de pagès. Doncs, bueno, el localitzen i el porten a la presó de Montblanc amb la intenció doncs, de fer-li un judici sumaríssim i de passar-lo per les armes. Però en serà rescatat gràcies a l'acció personal del conseller Ventura Gasol, que hi envia unes forces armades que l'agafen, el porten a Barcelona i ell el portarà, l'embarcarà cap a l'estranger en un vaixell italià que està en aquell moment al port de Barcelona. Però no tindran tanta sort el seu vicari general, el vicari general d'en Vidal i Barraquer, en Salvador Rial i el bisbe auxiliar Manuel Borràs, perquè aquests dos seran passats per les armes. Ell, des de l'estranger, està fermament oposat a la revolta franquista i defensa el reconeixement de la República. De fet, no signarà, serà un dels pocs que no signarà la carta col·lectiva de l'Episcopat Espanyol de l'1 de juliol de 1937, que dona suport a Franco, i un fet, doncs, que quan Franco acabi de guanyar la guerra, es pagarà la venjança prohibint-li tornar a la seu tarragonina pels segles dels segles. Ell, el Vidal i Barraquer, no en renunciarà, però el Franco no li deixa, no el deixa entrar a Espanya. Participarà en el conclau de 1939, que triarà Pius XII, curiosament al costat dels altres cardenals espanyols, com l'Isidre Gomà, l'arcabisbe de Toledo, que sí havien donat suport a Franco. Durant l'exili residirà a la cartoixa de Farneta, a la Toscana italiana, fins que, amb l'ocupació nazi d'Itàlia, li aconsellen que es refugiï a Suïssa, que és el que farà. Se n'anirà a Suïssa, en concret a Friburg, i allà morirà el 13 de setembre de 1943. Franco en persona farà una prohibició explícita del trasllat a Tarragona de les seves restes i no serà fins al 1978 quan això es podrà fer realitat. I pel que veiem, tot el que hem anat veient de la vida d'en Vidal i Barraquer, si alguna cosa estimava el cardenal era la seva terra. Per això hem volgut agafar una cançó nostra que canta el Lluís Llach i que porta per títol La meva terra, en record de Francesc d'Assís, Vidal i Barraquer, el cardenal Vidal i Barraquer.
La meva terra és com un infant, no dona gràcies ni mai sap quan. Es torna aspre i plena de fang, o verda i plana i et dona tot. La meva terra mai no sap quan, anant darrere, tirant davant, plena de nafres, plena de sang, plena de joia i plena de cor. No té una flama que digui sí, però una espurna sempre ho vol dir. No té una flama que digui no, però té cendra que ho colga tot. La meva terra sosté caliu, que dormi dura dintre d'un niu. La fusta i jo que volem sortir, esperem flama que ens digui sí. Endavant ens volen portar espurnes vives en soledat, altres ens volen sempre aturats, la cendra pesa sobre els cansats. La meva terra sols té caliu, que dormi dura dintre d'un niu. La fusta i jo que volem sortir, esperem flama que ens digui sí. La meva terra és com un infant, no dona gràcies ni mai sap quan. Es torna aspre i plena de fang, o verda i plana i et dona tot. La meva terra mai no sap quan, anant darrere, tirant davant, plena de nafres, plena de sang, plena de joia i plena de cor.
El 4 d'octubre de 1947, el dia que a la ciutat de Göttingen mora el físic i estudiós i Premi Nobel de Física 1918, Max Carl Ernst Planck, més conegut sobretot pel seu cognom Planck, que dona nom a algunes de les lleis que ell va descobrir. Bé, en Max Planck era d'una família que tenia una gran tradició acadèmica, però no pas en el camp de la ciència, sinó en el camp de la teologia i el dret. Ell tenia quatre germans i dues germanastres, tots fills dels primers del primer matrimoni del seu pare. El 1867 la família decideix traslladar-se a Múnich perquè Max i els altres germans puguin estudiar a l'Institut Maximilians amb l'èlit de la ciutat i obtenir la graduació d'aquell moment amb 16 anys. El noi tenia un dilema. El seu talent natural per la música i també per les ciències el va fer dubtar durant molt de temps en la tria. Finalment, però, va optar per la ciència sense abandonar del tot la música, i es va matricular a la Facultat de Física de la Universitat de Múnich. Allà, sota la tutela del professor Joly, va fer els seus primers experiments, de motu proprio, abans de començar a decantar-se cap a la teoria de la física, cap a la física teòrica, no tant a la física pràctica, que va compaginar, per això deia important, és important entendre que tenia aquests dos amors, per dir-ho així, va compaginar amb l'entrada al cor universitari, on l'any 1876 va fins i tot composar una opereta, d'Irlibe in Valde, que no sé què coi vol dir, però bueno, aquí queda. Després, el 1877, l'any següent, es va traslladar a Berlín per millorar el nivell dels seus estudis i dels seus professors a la Universitat Friedrich Wilhelms, on va rebre classes de dos prestigiosos físics com Helmholtz i Kirchhoff. El 1880, finalment, va acabar tot el seu procés de preparació i va presentar la seva tesi sobre l'estat dels cossos i la seva relació amb la temperatura, de la qual van fer una valoració molt positiva i que li va permetre entrar a la universitat a exercir de professor, a la Universitat de Berlín. Tornat a la Universitat de Múnic, va fer de professor, li tirava la terra, però no remunerat fins a l'any 1885, quan el crida a la Universitat de Kiel, ara ja sí, per cobrant, i el nomena professor associat de física teòrica, i comença allà els seus treballs sobre la qualitat de l'energia, sobre l'entropia en concret. El 1889 tornarà a Berlín com a successor d'aquell Kirchhoff que li havia sigut professor, que mora, i per tant ell ocupa la seva càtedra a la Universitat de Berlín, com dèiem, de la qual el 1892 es convertirà en professor a temps complet. Entrarà el 1905 a la Societat Alemanya de Física, sent un dels seus dirigents i un dels seus més prestigiosos membres, i el 1913 passarà a ser cap de Departament de Física a la Universitat de Berlín. Mentrestant, s'ha casat el 1887 amb Marie Merck, de la qual ha tingut 4 fills abans de que morís de tuberculosi el 1909. Es casarà amb segones núpcies el 1911 amb Marga von Hösslin, que tindran encara un 5è fill. Aquests fills tindran unes... Tres d'ells tindran un final bastant galdós, perquè els dos grans moriran a la Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, on són reclutats, i un tercer, ja us ho explicaré en el seu moment, un tercer executat pels nazis, que l'acusen, uns anys més tard, d'haver participat en un complot contra la vida d'Adolf Hitler. Max Planck serà professor a Berlín durant 37 anys, amb unes tendències més aviat, diguem-ne que pronazis, però moderades, molt moderades, i allà iniciarà les seves investigacions científiques sobre les radiacions dels cossos negres sota contracte per unes companyies elèctriques que volen millorar el rendiment de les seves instal·lacions. Els primers resultats arribaran al 1899, però amb el principi del desordre elemental, però ell necessitarà ajuda i afortunadament la trobarà amb el jueu Albert Einstein, que li anirà corregint les seves coses, li anirà fent observacions i li permetrà millorar les seves teories, arribant així al 1918 a que li sigui concedit el Premi Nobel per la seva contribució a la mecànica quàntica. De tota manera, no és una col·laboració desinteressada la d'Einstein, perquè llavors Planck, en resposta, li dona consells, li fa observacions sobre els seus treballs sobre la relativitat, impulsant unes conferències, les conferències Solvay, que tots dos patrocinen i que cada any reuneixen una colla de científics importants. Durant la Segona Guerra Mundial, perquè Ailas arriba a la Segona Guerra Mundial, Planck intentarà fins i tot, per això que deia del seu fill que havia estat acusat i assassinat ja, o matat, o fusellat, per intentar matar Hitler, intentarà que Hitler perdoni, i també pel seu amic Einstein, que Hitler perdoni els científics jueus de passar per l'extermini, cosa que, evidentment, no aconseguirà. En record, això sí, del seu fill, que, mira, lamentablement havia mort. Amb tot això es va desil·lusionant del règim nazi, i quan Berlín comença a ser bombardejat per els aliats, el que fa és agafar la família, agafar el petate i marxar cap a la ciutat de Göttingen, on, com dèiem, el 4 d'octubre de 1947 morirà el Premi Nobel de Física 1918, Max Planck. Un Max Planck al qual es fa difícil dedicar-li una cançó. I vam tardar molt en trobar una cançó, i curiosament és una cançó que porta per títol Max, i és una cançó que no té res a veure. D'entrada no té lletra, perquè així ens salvem d'haver de parlar de protons, neutrons i totes aquestes coses. És una música, i a més és una música de jazz, una música que interpreten un grup català, en Valentí Moya Gypsy Jazz, que a mi m'ha recordat molt l'Stefan Grappelli i el Django Reiser, aquell jazz amb aquella guitarra. Bueno, ja el sentireu molt millor que no pas això que us explico jo. Jo ara us presento aquesta cançó per acomiadar el programa d'avui i esperar trobar-vos la setmana que ve junt aquí amb el Toni Olivella, que suposo que recuperarà les funcions de cap, que avui no ha exercit, perquè les ha exercit, com deia, el Marc Pujol, i després trobar-me també amb la Goretti Martínez i, com no, trobar-me amb tots vosaltres en aquest 5 a la setmana. Un 5 a la setmana que, com dic, rematem amb aquest Max de Valentí Moya Gypsy Jazz. Fins a la setmana vinent.